Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Senyora Imma Soler, subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ara de seguida li passarem, si ens permet, algunes de les preguntes que ens estan fent els oients a través del 606-2564-39, dels dubtes que generen, vaja, les mesures, perquè després de 4 mesos i mig, amb les excepcions o el parèntesi de Nadal, a partir de dilluns es pot sortir de la comarca, i li pregunto, sense motiu justificat, és a dir, una sola persona que visqui, per exemple, sola, es pot desplaçar per qualsevol punt del territori de Catalunya perquè sí?
Sí, hi ha aquesta previsió de que pugui haver aquesta mobilitat anant a una comarca diferent de la teva habitual de residència, però el que sí que és sempre amb aquesta vigilància de que es faci dintre del grup de convivència, de la gent que vivim sota el mateix sostre, per continuar intentant evitar aquestes interaccions socials per evitar el contagi, evidentment. Mm.
Per tant, no podem quedar un grup d'amics o un grup de familiars que no viuen junts, que viuen, posa-hi per cas, al Penedès, per anar-se a una casa rural junts a l'Empordà.
Correcte, aquesta és la idea. La idea és que ens mantinguem en aquesta vigilància de que no hi hagin contactes entre persones que no visquin a la mateixa casa. Per què? Perquè dintre de la mateixa casa tenim aquest àmbit de confiança, de convivència, en el que tenim uns comportaments que no són els que hem de tenir amb la gent que no viu amb nosaltres. Per tant, barrejar aquests grups de bombolles de convivència és el que en aquests moments no és convenient. Per què? Pues per continuar rebaixant aquesta corba, aquests nivells de contagi que hi ha i de persones en els hospitals. Tenim una feina per fer aquest temps cap endavant, mentre s'està fent tota la gestió de la vacunació, tota la gestió que es fa des de Salut amb el seguiment dels contagis, i per part nostra com a ciutadans el que tenim que fer és aquesta ajuda, aquesta col·laboració, aquesta responsabilitat de tenir aquest comportament preventiu.
Vaig a fer-li preguntes concretes que crec que es pregunta a tothom. Una persona pot anar a veure els seus pares o els pares poden anar a veure els fills a una altra comarca, si són de comarques diferents, tenint en compte que això, amb el parèntesi de Nadal, fa 5 mesos que no es pot fer, a partir de demà?
El que es pot fer és fer aquesta mobilitat, sempre i quan la mobilitat sigui amb aquest grup bombolla. Llavors, allà on tu et dirigeixis, sí, el que tens que seguir durant compliment és amb el límit de persones que es preveuen per les trobades. Per les trobades, en aquests moments, el màxim que hi ha és que siguin de 6 persones. Per Setmana Santa, com la normativa ens diu en aquests moments, és una miqueta més restrictiu perquè amb espais públics tancats només permet que aquests grups siguin de 4 persones i en els espais privats només permet que siguin de convivents. Hem de tenir present això, que és el que ens marca en aquests moments.
Perdó, aquí hi ha una qüestió clau. L'espai privat només pels convivents. Per tant,
correcte,
a la pregunta de si jo puc anar a veure els meus...
A partir del dia 26.
Val.
Partir del dia 26.
A partir del dia 26, que és l'inici com de Setmana Santa.
Per correcte, correcte.
Però demà, per exemple, si jo volgués anar a casa, no al carrer, a casa dels meus pares, podria anar-hi, que si som de comarques diferents?
En aquests moments el que ens limita només és el número de persones que tenen que es poden trobar. Ara bé, permetem que m'extingui només
sí,
un moment.
I tant.
Cuida, hem de seguir vigilant amb aquestes trobades o amb aquestes situacions. Per què? Perquè no és recomanable barrejar bombolles. Lo recomanable és que ens moguem a dintre de l'àmbit que convivim habitualment i que limitem al màxim les interactuacions. I permeten, perquè això és el que jo crec que és més important per tots, aquestes interactuacions, si es donessin, el que s'han de fer amb prevenció. Jo sempre dic el mateix, la confiança dintre d'un nucli familiar, evidentment que existeix, però el virus no coneix aquesta confiança. Per tant, si ens hem de trobar amb gent que no són de la nostra bombolla, el que hem de fer és actuar amb mesures preventives. Quan vas a veure els teus familiars, els teus pares, encara que visquin en el teu mateix poble, amb cura, amb vigilància, amb fer aquesta trobada en un espai exterior, amb fer aquesta trobada amb una distància, amb fer aquesta trobada utilitzant mascareta. Per què? Perquè ens estem autoprotegint ells i nosaltres, i és el que hem de pensar sempre, que haguem de tenir aquest contacte amb gent que no és la nostra habitual. sempre fer servir aquestes mesures preventives.
Per tant, demà una persona pot anar a veure els seus familiars a casa seva, però a partir del dia 26, que estarem en fase de Setmana Santa, ja no. A casa no podries entrar-hi.
A Setmana Santa hi ha aquest límit de que en els espais privats només puguin haver-hi els convivents.
Fins quan?
En aquests moments és per la normativa que nosaltres tenim en aquests moments. Aquest fet de només poder estar en els espais privats la gent convivent ve derivada d'una normativa estatal, sí, que ha sortit d'un acord, sí, del Consejo Interterritorial, i perdoneu que no sé si diga bé dir el nom sencer. I, com que ve d'aquest acord, és a partir del dia 26 fins al dia 9 d'abril. En la resolució que ha sortit de la Generalitat només s'esmenta que és a partir del dia 26, uh-huh, perquè com que la norma finalitza el 29, doncs, clar, llavors, en la següent, suposo que caldrà seguir respectant aquesta, uh-huh, aquesta limitació, però sortirà la propera normativa.
Ara de seguida entrarem amb els molts missatges que estem rebent dels oients, sí, però abans, hi ha hagut molt debat sobre com es justifica que una bombolla surt de la comarca o no, quins papers han de portar.
Hem tingut moltes consultes, sí, d'això.
És a dir, si et paren els Mossos d'Esquadra a la sortida de la teva comarca amb un cotxe on viatja un nucli familiar que viu junt, què s'ha
correcte
de fer?
Val. Aviam, el que tenim que tenir sempre present en primer lloc és que això és una mesura d'autoresponsabilitat. Per què? Perquè quan nosaltres ens desplacem hem de tenir present aquesta situació que estem, que encara hi ha aquesta situació de contagi, que per nosaltres encara estem en emergència per la pandèmia. Per tant, hem de tenir present que la necessitat és que no tinguem interactuacions. Llavors, tot això està plasmat en una normativa que al llarg de tot aquest temps ens ha anat donant les mesures que hem d'anar complint per gestionar aquesta forma d'evitar el contagi. En aquesta norma, evidentment, hi ha una previsió de que la norma també té que ser inspeccionada i vigilada, i per tant, aquests desplaçaments que la norma ens diu que tenen que ser justificats, doncs alguna autoritat ens pot demanar que justifiquem el fet aquest de que ho estem fent dintre del que és l'àmbit que permet la norma, i haurem de justificar-ho. Justificar-ho com? Doncs explicant-ho a l'autoritat, explicant-li quina és la situació, explicant-ho, si cal, i disposem d'alguna documentació que permeti indicar doncs, que tenim el mateix municipi, per exemple, que consti en el nostre DNI, si l'autoritat ens ho demanés, que tinguem, doncs, no ho sé, ara penso un llibre de família, algun document que permeti indicar que som membres de la mateixa unitat, doncs s'explicarà d'aquesta manera. I si no disposem d'aquesta documentació, doncs ho haurem d'explicar a l'autoritat i demostrar-ho de la manera que ens sigui possible. No sé si m'he explicat bé, però que la idea principal és que el ciutadà autorresponsablement té que donar compliment en aquesta situació. Una de les maneres també que pot explicar-ho és portant el certificat d'autorresponsabilitat que hem estat fent servir al llarg de tot aquest temps, al llarg de tota la pandèmia.
Però perdoni, senyora Soler, sí? Que jo he sentit parlar de certificats de responsabilitat, de volants d'empadronament, del DNI. Això no s'ha de portar, llavors? O sigui, amb la paraula n'hi ha prou amb els agents?
Amb els agents, l'autoritat ens pot demanar que justifiquem aquest desplaçament. Llavors, davant del dubte de l'autoritat, doncs entendrem que ens demanin que ho justifiquem. Si tenim alguna documentació que ho puguem justificar, doncs servirà per justificar-ho en aquell moment.
Però per això dic que potser el que seria més aclaridor per la gent és saber quin document. Més que res, sí, perquè si per evitar-te el tràngol de trobar-te una gent que no et creu, per entendre'ns, no?
Exacte, llavors...
I quin és el millor?
Jo comentava, el que anirà més bé que portem és el certificat d'autoresponsabilitat amb el qual li podrem explicar, i nosaltres responsablement declararem amb aquell paper que portem, amb aquell certificat d'autoresponsabilitat, quin és el tipus de mobilitat que estem fent. Ara bé, un certificat d'autoresponsabilitat és una situació que declara una persona. Això passa en molts documents en l'administració. Ja sabeu que és un principi de l'administració que el que declara la persona administrada, el ciutadà, el que sí, declara sí, el ciutadà és real. Llavors, si hi hagués aquest dubte, perquè es donen casuístiques, que pot haver-hi que l'autoritat consideri que té dubtes encara que aquesta persona declari això, doncs li pot demanar que justifiqui aquest desplaçament. Llavors caldrà que justifiqui amb aquells mitjans que disposi la persona.
Ja ho dic per... Senyora Soler, ho sento, eh? Ja sé que la cosa és complicada, eh? Però clar, ens estem trobant que s'ha de justificar. Hi ha un paper que és autoresponsabilitat, que està molt bé, però és el document que tu dius que tu ets,
sí,
i
exacte,
que tu fas. Però un senyor policia pot dir, vostè pot dir el que vulgui, m'ho pot dir de veu, m'ho pot dir amb un document que el firma vostè, però on, com sé jo que vostè viu amb aquesta persona que està asseguda al seu costat? Això no ens ho demanarà ningú? Allò, un paper, un volant d'empadronament, el DNI que diu jo visc aquí, que és la mateixa direcció que el senyor que s'asseu al costat meu i que em fa de copilot? Això no ens ho demanarà ningú?
Ens ho poden demanar davant de que l'autoritat tingui dubtes molt clars de que és una situació que no està donant compliment a la normativa.
Llavors, potser millor portar-ho, no?
Sí, si es disposa, perfecte. Sí, sí. Ara bé, el que jo us vull comentar és que aquesta mobilitat dintre de la bombolla és un concepte que l'hem d'entendre. Que l'hem d'entendre perquè no existeix una forma de dir que aquesta persona és convivent amb mi en aquests moments exactes, no? Ens podem trobar que hi hagi alguna casuística d'alguna persona que en el seu DNI no ho posi. Bueno, doncs hi haurà alguna altra forma de justificar-ho. Jo el que crec és que caldrà fer una explicació davant de l'autoritat que ens aturi, i si calgués, perquè es considera que l'autoritat no ho veu clar, no ho entén, doncs justificar-ho d'alguna manera, si se'n disposa a fer-ho, i si no, doncs es podrà fer. Ja sabeu que quan hi ha una situació d'aquestes que l'autoritat aixeca un acte o el que sigui, doncs que hi ha moltes formes administratives de demostrar les coses. Doncs fer-ho si es dona el cas.
Val. Hi ha una pila de missatges que tenim dels oients en forma de nota de veu. Si li sembla, li llenço i anem fent com el pim-pom. Jo li tiro una pilota i vostè em respon. L'Ariadna, que deia que no sabia si podia voltar tranquil·lament per Catalunya.
Jo puc sortir sola a partir del dilluns, anar per plaer a qualsevol part de Catalunya perquè sí, o necessito igualment un justificant? Puc anar, perquè em ve de gust, anar a un restaurant al Pirineu i visc a Barcelona, o no, o només únicament et pots moure si realment disposes d'un certificat d'autoresponsabilitat i d'un motiu exacte.
Una sola persona voltant pel país fent el que li sembli bé. Pot fer-ho?
A veure, pot fer-ho. La normativa li permet. Ara bé, hem de recordar amb la situació que estem. Estem en una situació que és recomanable encara tenir aquella mobilitat que sigui necessària i aquells contactes que siguin necessaris. Vull dir que jo el que voldria dir és que en aquests moments encara tenim un nivell de contagi i encara tenim una quantitat de gent ingressada en els hospitals que ens fa que encara tinguem que anar amb molta cura. Amb molta cura i amb molta vigilància.
D'acord, entenc que el que diu, senyora Soler, és no convidem a la gent que faci que se'n vagi a voltes,
exacte,
però que la gent, si vol fer-ho, pot fer.
Correcte, és així, es pot fer. Però siguem sensats.
D'acord.
Plantegem-nos les necessitats que tenim.
Llavors, hi ha un... És curiós perquè potser és més habitual del que jo em pensava, però hi ha una consulta que han fet diversos oients. Per exemple, uns oients que ens diuen que són una parella, que ells no conviuen i que volen anar junts a una altra comarca a passar el cap de setmana o uns dies. No conviuen, però són parella, mireu.
Voldria anar a fer una sortida de senderisme que fa temps que no podem fer amb la meva parella, però que no convivim. O sigui, ell té la casa seva, jo tinc casa meva, i per tant no tenim ni llibre de família, ni padró, ni DNI. Llavors, se suposa que només amb el document de responsabilitat n'hi ha suficient, o no, o és que no podrem sortir?
Clar, això, i també hi ha gent que diu que per Setmana Santa volen anar amb la seva parella, però no viuen junts. I llavors, què fem amb això?
Hem de pensar en aquesta situació. La bombolla de convivència és un grup de persones en les que hi ha aquesta habitualitat que et permet que puguis conviure sense ús, per exemple, de mascareta, etc. Llavors, aquest grup de gent que estan mantenint aquesta confiança, aquesta convivència constant, el que es demana és que no es barregin. Poden haver-hi situacions, com tu estàs explicant, i que jo ho entenc personalment, en què hi ha situacions d'aquest tipus que queden en aquell entremig que és difícil d'ubicar. Quedem-nos amb la idea que el millor que podem fer és moure'ns amb aquell grup bombolla, amb el que convivim, amb el que tenim aquesta relació de confiança davant del contagi, que vol dir vivim junts i vigilem de cara cap enfora, i entre nosaltres no mantenim aquestes vigilàncies extremes preventives Per què? Perquè som aquest grup de convivència. Llavors, quedem-nos amb aquesta idea, que el que hem de protegir és això. El que hem de protegir és intentar no tenir contactes amb altres grups que no són els habituals, doncs per evitar aquesta proliferació del contagi. És que és la idea que hem de pensar.
Clar, és que ara li posaré exemples que potser em diré exactament el mateix, però no són ben bé el mateix, però s'assemblen. La Mariona, que ens escriu, diu si pot portar el seu avi de 90 anys a casa la mare, que és a Girona. És a dir, són dues persones que no viuen junts, l'avi no condueix perquè té 90 anys i no té carnet, no agafa el transport públic, etc. I la neta, diguem-ne, vol agafar l'avi i portar-lo a casa de la mare, que és a Girona. Això pot fer-ho? Si els aturen, no el podran justificar.
Clar, aquí pot haver-hi diverses qüestions. Estem parlant d'una persona gran, que per el que m'estàs dient viu sola, a lo millor aquesta persona té unes necessitats i se l'ha d'acompanyar, evidentment.
D'acord.
Pensem, jo aprofito aquest cas que m'has explicat per també tenir consciència, que és una cosa que hem intentat i ens ha preocupat molt al llarg de tota la pandèmia, i és que hi ha gent que és més vulnerable per edat, per situació física personal, etc., pel que sigui, i aquesta gent també una preocupació és que aquestes persones no quedin soles o quedin desemparades. Per tant, jo aquí penso que possiblement pot haver-hi una situació de necessitat de la cura i de l'acompanyament de la persona.
La cura, los cuidados, que en diuen també en el BOE, doncs això podria entrar per aquí, d'acord.
Sí.
Un oient plantejava també logística familiar entre pares separats, que això també és un altre concepte delicat.
Som una família de pares separats. Els pares, cada un tenim la nostra parella i volem anar dissabte a dinar a les parelles amb els fills i les seves parelles fora de Barcelona. Podem?
Home, aquí el que jo veig és que estaríem barrejant àmbits de convivència que no són tots ells de convivència. Puc entendre que els fills de pares separats puguin pertànyer a la bombolla de convivència, evidentment, dels dos pares, perquè estan convivint amb ells, però les parelles segurament no hi haurà aquest contacte. Per tant, no serien un grup bombolla.
D'acord. Un oient planteja si pot anar fins a França, si pot creuar la frontera.
És una parella, ell d'aquí, ella francesa, amb dos nens petits, que tenen una reserva per Setmana Santa a França. Aleshores, no saben si hi poden anar, si hi poden anar però portant una PCR als grans, si a l'hora de tornar els demanaran una PCR per entrar altra vegada aquí.
Es pot creuar la frontera?
Les entrades i sortides del que és el límit perimetral de Catalunya no només estan permeses per determinats excepcions que han d'estar justificades. Són les excepcions que sempre parlàvem de treball, de mobilitat per necessitat, però no estaria aquesta de poder-se desplaçar, com si, per exemple, que podria ser en aquests moments dintre de les comarques de Catalunya.
Em diuen que estem tenint una allau de missatges, eh? No els hi llegiré tots, perquè si no, vostè pararà boja també, senyora Soler, però...
Jo us contestaré el que sigui la meva mà.
L'Alfons ens enviava nota de veu també preguntant si podria sortir a córrer en grup.
Parlo en nom d'un grup de runners, que som 12 o 15, i fins ara hem estat sortint amb grups de 6 a entrenar. Alguns estan federats i alguns no. A partir de dilluns podrem sortir tot el grup sencer, que som uns 12-15?
No. Es manté la limitació aquesta de trobades a 6 persones. Aquest senyor parlava de federats,
sí.
I aquí el que sí que podríem tenir en compte és que hi ha determinats esports federats que perden la lògica si no són entrenaments o treball en grup. I llavors, per això, hi ha uns plans sectorials que desenvolupen com es poden fer els esports i amb cada casuística de cada esport doncs ho treballen per veure quines necessitats de grups hi ha. Jo entenc que dintre d'aquest grup sí que estaria aquesta consideració quan ho facin amb instal·lacions, però, com em comentava el senyor, córrer un grup de gent que siguin més de 6 no estaria permès en aquests moments.
Un altre oient que ens diu que vol agafar un AVE per anar a veure un familiar que està malalt terminal.
Podria agafar un AVE per anar a Madrid a casa d'un familiar de tercer grau que està malalt terminal? En cas que sí, quina documentació hauria de demanar? Hauria de fer-me un PCR?
Clar, aquesta oient incorpora una qüestió que supera l'àmbit de la Generalitat, que és els tancaments perimetrals, que crec que es manté encara el de la Generalitat, no?, el de Catalunya.
Correcte, es mantenen els tancaments perimetrals, però permetem que faci un comentari en aquest cas, eh? A veure, Nosaltres hem intentat molt al llarg de tota la pandèmia ser molt curosos amb aquelles situacions que són situacions molt complicades de viure emocionalment i personalment. Llavors, aquesta senyora estava dient que hi havia una situació d'una persona molt malalta. Jo no sé si en aquest cas hi ha la necessitat de que ella assisteixi a aquesta persona. Hi ha un vincle emocional que fa que això sigui una necessitat. Aquí s'hauria de valorar també aquest component per aquest tema que comentava la persona, doncs, que era una persona molt propera i que estava en una situació de malaltia terminal. Són aquells aspectes que jo crec que en aquests casos s'ha d'actuar aplicant aquell sentit comú i aquell seny que cal en aquestes situacions.
En Josep Maria de Mataró pregunta si podrà anar a Barcelona a buscar les netes a l'escola.
Abans del confinament comarcal baixava cada dijous a Barcelona per veure les meves netes i les anava a buscar a l'escola. La meva pregunta és: podré anar-hi a veure-les i buscar-les com abans?
A veure, jo li recomanaria que si pot mantenir aquesta situació de no tenir contactes amb una bombolla que, malgrat que siguin les seves netes, les deu de durar, perquè jo també tinc nets i també els adoro, però no som convivents, no estem dins
però una cosa és la recomanació, senyora Soler, i l'altra és si legalment pot fer-ho.
Ell només moure's podrà moure's.
D'acord.
I quan estiguin a la comarca on vagi, s'haurà de mantenir amb aquest respecte de les trobades que es preveu.
D'acord.
6 persones com a màxim en aquests moments, i quan sigui Setmana Santa, 4 amb espais públics tancats i convidents només a dintre d'espais privats.
Tant,
això és el que la norma li diu que té que complir.
Per tant, anar a buscar les criatures a l'escola pot fer-ho, vostè li diu no recomanable, però fer-ho ho pot fer.
Exacte. Jo us dic el que diu la normativa en aquests moments. Ara, continuem amb aquesta mateixa idea, que per mi és molt més important que fixar-nos en el que diu la norma, fixant-nos en quin té que ser el nostre comportament encara en aquests moments.
S'ha debatut bastant.
Estem en un moment encara complicat, un moment que encara hem de tenir paciència. Vull dir que ens queden uns mesos, ens queda un temps encara que el nostre esforç, la nostra forma de fer les coses, té que ser adequada a la pandèmia encara. I no ho oblidem, no ho oblidem. No sé si hi ha algun cas de necessitat per el que explica aquest senyor, però jo ho valoraria. I l'entenc perquè em trobo en la mateixa situació amb els nets, que evidentment tens molta il·lusió i moltes ganes de veure'ls. Però pensem encara en com ho hem de fer, això. I sobretot, si ho fem, amb mesures preventives.
Hi ha noients que ens pregunten pels turistes. És a dir, ens podem trobar que els pròxims dies o durant Setmana Santa hi hagi gent de l'estranger movent-se per Catalunya amb normalitat i altra gent que potser no pot fer de turista dins de Catalunya, amb grups de persones? O sigui, ens trobarem amb turistes per Setmana Santa?
La previsió és que aquestes entrades i sortides de Catalunya només siguin pels motius que estan excepcionats. El turisme no seria un d'ells. Ara bé, jo no descarto que algú pugui veure algú, doncs a lo millor perquè aquesta persona s'ha desplaçat al·legant motius de treball, que siguin correctes, o al·legant algun altre motiu. Però per turisme no estaria aquesta previsió d'entrada i sortida de Catalunya.
Perquè hi ha gent, per exemple, que viu a fora i que vol venir per Setmana Santa. Això podríem fer-ho? És a dir, una persona que viu a Alemanya, o viu a Irlanda, o viu al Regne Unit o als Estats Units, podria tornar a Catalunya per Setmana Santa a passar uns dies?
Aviam, hi ha la previsió del retorn al domicili habitual.
D'acord.
Si fos el retorn del domicili habitual d'aquesta persona, estaria aplicant una de les excepcions que preveu la normativa.
D'acord.
Clar, caldria veure cada cas.
D'acord. També ens pregunta per el tema cultural, perquè hi ha hagut molt de debat des del moment en què es van implantar fa 5 mesos, aquestes, gairebé 5 mesos, aquest confinament comarcal o municipal entre cap de setmana o entre setmana, etc. Ara mateix, per anar una obra de teatre, una persona des de Vilafranca del Penedès a Barcelona, podrà fer-ho a partir de demà?
A veure, a partir de demà aquesta persona es podrà moure d'una comarca a una altra, sempre i quan mantingui la seva bombolla.
Per tant, pot anar al teatre amb la seva bombolla.
Sí.
Perfecte.
La norma no ens diu més.
El que no pot fer és anar-hi en grup al teatre, però sí que pot anar-hi amb la família.
Exacte, el que no es pot és barrejar les bombolles. Correcte.
I encara tinc una pregunta més, que tenim molts missatges, moltíssims,
sí.
I no els hi podré traslladar més ja, però també tinc alguns dubtes respecte a alguns oients que ens fan arribar sobre el concert del Palau Sant Jordi, que és el dia 27 de març, queden dues setmanes. Des del punt de vista de Protecció Civil, perquè segur s'ha debatut moltíssim, la celebració del concert està garantida al 100% ara mateix?
Aquest tema és un àmbit que sé que han estat treballant els departaments, també el Departament de Salut, sobretot, perquè és un aspecte que té unes connotacions sanitàries, no? Perquè es fa una valoració. I aquí m'haurà de permetre que aquest tema del concert doncs ho tractin més els companys de salut que coneixen com s'ha fet aquesta elaboració d'aquesta prova i us ho poguessin explicar millor. Per part nostra, evidentment, allò que algun departament considera viable i considera que es pot desenvolupar, doncs nosaltres hi col·laborem amb el que calgui, com amb tot.
5 minuts per les 10. Imma Soler, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Gràcies.